Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 4 de febrer del 2024. Vinga, va, que de seguida, d'aquí una estona, tindrem el sol sortint d'aquí a una hora mal comptada, cap a les 8 del matí, una mica abans, en un dia que no s'espondrà, s'allargarà, per tant, fins prop d'un quart de set de la tarda al canal, a l'altra punta del país. És un diumenge que pràcticament està calcat del dissabte des del punt de vista meteorològic. De seguida ens ho explica el Xavi Segura, però vaja, és un temps el que es preveu avui de calma, de sol en general, de temperatures molt primaverals, molt fora d'època. Fins i tot en punts de les comarques de Girona es poden fregar o assolir fins i tot els 25 graus avui, per tant, déu-n'hi-do. I de nou, Ponent, amb la seva boira, es mantindrà una mica al marge, amb ambient una miqueta més fred, més pròxim a l'època. En tot cas, de seguida parlem amb el Xavi Segura d'un dia que de seguida us posarem al damunt de la taula els papers de l'actualitat, que passa per molts camps. Un, òbviament, la situació de sequera greu que es viu a Catalunya, però també les seves solucions. Vam saber ahir que després de molt debat al voltant de si és necessària o no aquesta qüestió, el govern espanyol té al cap portar aigua a Catalunya des de Sagunt, des del País Valencià. És la idea del govern d'Espanya, segons va fer saber ahir el president valencià Carlos Mazón, que va tenir una conversa amb Teresa Rivera, la ministra del RAM. Encara s'ha d'acordar tot plegat amb la Generalitat. Serà una reunió que es produirà a partir de dilluns. En tot cas, en parlarem d'aquesta qüestió, de si és necessari que vingui aigua des del País Valencià amb vaixell, en quines condicions i per aconseguir què. En parlarem d'aquí una estona. En un dia també de ressaca pels seguidors d'Eurovisió, perquè ahir hi havia el Benidorm Fest i es va saber que la cançó candidata de Televisió Espanyola serà el duet de la Can Nebulosa, que han fet una cançó, diguem-ne, d'aires reivindicatius que es diu Zorra, que s'ha convertit aquests dies en un himne a Benidorm. Veurem també la incidència d'aquesta gala en audiència, ho sabrem al llarg del matí, perquè tot fa pensar que no serà un altíssim registre. Tot això en un diumenge esportivament interessant, perquè el Barça va guanyar ahir, el Girona va empatar, i això deixa l'ocasió d'or al Real Madrid per afincar-se al liderat de la Lliga. De nou, dos partits, el del Barça i el Girona, marcats també per l'arbitratge, amb una expulsió estranyíssima a Vitor Roque, i unes targetes i una anul·lació d'un gol al Girona, que també hauran de passar diversos criteris de sostenibilitat, fins i tot. En parlarem de tot plegat en un diumenge que no em perdria la conversa que mantindrem a partir de les 11 del matí amb Andreu Buenafuente, que en un dia que farem embalat de nou amb mossèn Nin, la Xoia s'acaba del Zanon i la Llucia Ramis, i que tornarem a tenir l'Albert Pla fent lliçons d'història. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7 del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
A aquesta hora del matí, 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Aurora Rodríguez, Nil Sant Martí, Quim Salvador, Xavi Segura, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta matinada de seguida fem un cop d'ull a les novetats del Pròxim Orient, també dels incendis a Xile, però abans, qui no ho hagi vist, del desenllaç del Benidorm Fest, anava a dir d'Eurovisió, vaja, està vinculat a Eurovisió, òbviament, el Benidorm Fest, Nebulosa serà la representant de Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Estoy en un buen momento. Aquest aire movida madrilenya que hi ha aquí al darrere ho farà amb aquesta cançó que es diu Zorra.
Sí, els valencians han guanyat la final, s'han coronat també com una de les cançons més populars de l'any, i a l'altra cara de la moneda hi ha hagut la representant catalana, qui ve en aquest Benidorm Fest, Sofia Coll, que ha quedat penúltima. Això sí, la cantant de Barcelona ha dit a RAC1 que es queda amb la part positiva de tot aquest procés.
T'emportes molts aprenentatges i molts dels que segur que ara mateix no ets conscient que has fet, no? A partir d'ara doncs es ve molta música i tot aquest univers que hem creat doncs a seguir explotant-lo perquè em fascina.
Ja hi ha, doncs, escollida per Televisió Espanyola en una gala, per cert, en què també han estat protagonistes les errades tècniques, sobretot cap al final de la gala, amb el darrer dels candidats, el Macor, en què els efectes visuals han fallat del tot i tant ell com el públic demanaven poder repetir l'actuació. Això no s'ha pogut fer. A la conductora de la gala, la Ruth Lorenzo, se li sentia dir fora de micro que errors d'aquesta magnitud no poden passar en una final televisiva.
Ha estat molt polite ara mateix el Nil Sant Martí, perquè la frase no era exactament aquesta, sinó que fa servir fins i tot un insult. Aquestes d'allò no poden tornar a passar. Bé, aquest matí en parlarem de tot plegat, li preguntarem com ha anat el Jordi Ramos, a veure si ha pogut descansar o no, l'enviat especial de RAC1 al Benidorm Fest. Si fem un cop d'ull a la resta del món, notícies i novetats d'aquesta matinada també, de nou preocupa la situació al Pròxim Orient. Els Estats Units han seguit al llarg de les últimes hores amb els atacs contra grups favorables a Hamas a tota la regió.
En concret, aquesta vegada, aquesta nit, contra els rebels hutis al Iemen, que porten, des que va començar la guerra a Gaza, atacant vaixells comercials al Mar Roig. L'exèrcit nord-americà ha unit forces amb el Regne Unit per dur a terme aquest atac, ha estat a gran escala, dirigit contra 39 objectius a 13 zones diferents de Yemen, entre altres a la ciutat més gran i capital del país, Sanaa, on s'han sentit diverses explosions. Els bombardejos d'aquesta nit a Yemen són els tercers que fan Washington i Londres de bracet a la regió, una regió que viu el moment més tens des que va començar la guerra a Gaza el 7 d'octubre.
I més enllà d'aquesta qüestió, també en plana internacional, a Xile, els incendis forestals que cremen al centre del país han arribat a zones habitades de la costa, i atenció que aquesta matinada el govern ha informat de 51 morts.
És un balanç que ha pujat molt les últimes hores perquè les flames han arribat a milers d'habitatges a l'àrea de la ciutat de Valparaíso. És una zona molt densament poblada, prop d'un milió d'habitants, molts d'ells residents en cases que toquen el bosc directament. El govern xilè ha decretat l'emergència, apunta que els incendis actuals seran els més greus com a mínim pel cap baix de l'última dècada, i la ministra d'Interior del país també ha dit que hi ha indicis que el focus més perillós d'aquests focs podria haver estat provocat.
Les 7 i 7 minuts, mentrestant en l'actualitat catalana, moltes de les qüestions més enllà de l'amnistia, que ara de seguida en parlarem també, giren al voltant de la situació de sequera greu. Els vaixells amb aigua, que és una de les solucions que des de fa temps es planifiquen, arribaran a Catalunya, si cal, des del País Valencià. És la proposta que el govern d'Espanya ha fet a la Generalitat per si no se soluciona o no es simplifica la sequera abans de l'estiu. La idea és agafar aigua de la desalinitzadora de Sagunt i portar-la amb vaixells fins a Catalunya. El govern espanyol ja ha explicat el pla a la Generalitat Valenciana, que s'ha avançat a fer l'anunci, tot i que no hi té el govern valencià cap a capacitat de decisió, perquè la planta no és seva i l'aigua és del mar. El president valencià, Carlos Mazón, deia a la Televisió Valenciana A Punt que ell ho veu bé.
Yo entiendo que haya agua desalada que se vaya a Cataluña, me parece bien, y me parece bien porque el agua desalada es buena para cuestiones de emergencia y para agua de boca, no para agua de riego. Pero estoy a favor que intentamos por fin en España que el agua es de todos, a ver si eso anima a los demás a darse cuenta de que aquí lo estamos pasando muy mal también.
Demà el president valencià, Carlos Mazón, que es reunirà amb la ministra Teresa Rivera, que també té a l'agenda una reunió amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
De moment, ni la Generalitat ni tampoc la Moncloa han donat cap més detall sobre el projecte. Segons publica La Vanguardia, però, la mesura no s'aplicarà de manera immediata. El transport d'aigua en vaixells podria començar a l'estiu en funció de l'evolució que tingui la sequera. De moment, durant aquests mesos es farien tots els preparatius logístics. Segons el diari, ja hi ha hagut alguns contactes entre Aquamed, que és l'empresa estatal que gestiona la desalinitzadora de Sagunt, i la catalana Aigües Ter Llobregat, que s'encarregaria de coordinar el trasllat. Si fos necessari, els vaixells arribarien diàriament. Ara bé, La Vanguardia recorda que amb aquest sistema només es podia subministrar el 8% del consum diari d'aigua que fa l'àrea metropolitana.
A la premsa parlen d'aquesta qüestió i hi ha una pila de crítiques a la Generalitat per aquesta gestió de l'aigua, Víctor Vives.
El director de La Vanguardia, Jordi Juan, atribueix la crisi actual a la falta d'inversions de l'Agència Catalana de l'Aigua durant els governs de Ciu i els seus successors. Els governants que no van fer bé els deures i van prioritzar altres objectius polítics, diu, obliguen els actuals a haver de recórrer altres territoris que sí que van fer el que tocava. També Milagros Pérez Oliva escriu al País que la falta de previsió a Catalunya s'ha d'imputar als anys de retallades i als anys de vedades del procés. i l'editorial de l'ABC assegura que el blindatge de l'aigua a Catalunya no ha estat una prioritat dels seus governants des de fa dècades. Ha estat preferent la despesa en qüestions identitàries. Mentrestant, el Mundo titula Mazón portarà aigua de segon a Catalunya. El diari subratlla que el govern valencià ha deixat de banda les diferències amb la ministra Rivera per predicar amb l'exemple i mostrar generositat amb altres regions necessitades. I finalment opina sobre el tema Jorge Fernández Díaz a La Razón. Assegura que la Generalitat, en lloc de preocupar-se per l'amnistia de Puigdemont, s'hauria d'haver ocupat de prevenir la sequera. L'exministre, en canvi, pren nota de la Conferència Episcopal Tarraconense, que ha fet pública una nota amb oracions per demanar pluja.
Ai. Bé, els articles d'opinió de Jorge Fernández Díaz, per cert, persisteix la sequera, en aquest cas per damunt de l'Operació Catalunya, que no comenta res. Bé, pel que fa a l'amnistia, llegim al diari El País que el govern espanyol busca solucions creatives per mirar d'aconseguir el suport de Junts i salvar la llei d'amnistia. Segons escriu Carlos Cué al diari, els de Carles Puigdemont estan disposats a escoltar propostes. Ara bé, els socialistes mantenen la línia vermella, que és que el text s'ha de presentar tal i com està ara.
El PSOE està enrocat en aquesta posició i avisa que prefereixen que la llei caigui abans que la pugui tombar el Tribunal Constitucional o la Justícia Europea. Ara bé, se n'està parlant, però sense materialitzar sobre el paper cap proposta de moment. De portes en fora, el govern espanyol insisteix que Junts es va equivocar votant en contra de l'amnistia i recorda que no es poden anar canviant les lleis en funció dels moviments d'un jutge. Ho deia ahir al Via Lliure el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
Tenim uns jutges que actuen més amb motivacions polítiques que una altra cosa, això nosaltres ho hem denunciat d'una forma molt clara, però també val a dir que el que no podem estar fent tampoc és anar adaptant les lleis i les iniciatives que fem a l'última decisió d'un jutge. Jo crec que nosaltres hem de ser capaços de construir una llei d'amnistia que sigui molt sòlida jurídicament, que passi tots els filtres i sobretot que sigui efectiva, no?
I un missatge que en les últimes hores també arribava des de la Generalitat. Pere Aragonès avisava Junts que els catalans no perdonaran desaprofitar, diu, una oportunitat com aquesta. En parlava en una entrevista a l'agència EFE.
Llevamos tantos años trabajando para una amnistía que ahora que lo tenemos en nuestras manos, creo que la ciudadanía de Cataluña no perdonaría que esta oportunidad se desvaneciera por los intereses que sean o por las diferencias legítimas que pueda haber. Por lo tanto, hago un llamamiento a la responsabilidad de todas las partes para poder avanzar.
Aragonès recorda que hi ha més de 1.000 persones pendents que s'aprovi la llei per resoldre la seva situació judicial.
Doncs bé, malgrat aquesta tensió amb Junts per Catalunya, Pedro Sánchez, que manté que esgotarà tota la legislatura, el president espanyol feia ahir campanya a Galícia, reivindicant la feina feta també a Catalunya.
Vamos a hacer grandes cosas en los 1.260 días que nos quedan de legislatura. Y os digo, a nosotros se nos van a hacer muy cortos, porque tenemos tantas cosas que hacer, hay tantas cosas que cambiar y avanzar, y a otros, pues a Feijóo y a Abascal, se les va a hacer extraordinariamente largo.
Mentrestant, també va fer campanya Mariano Rajoy, que va tornar, va aparèixer al míting multitudinari del Partit Popular a Pontevedra en la seva primera intervenció pública després que van sortir totes les informacions, la llau de notícies que l'impliquen de ple en l'Operació Catalunya. Rajoy no s'hi va referir directament, però va presumir de la feina feta durant el procés.
L'amnistia solo tiene un objetivo, 7 votos. Y l'amnistia quiere que los que violaron la ley y la Constitución quieren que esos sean los buenos. Y los jueces, fiscales, el gobierno que aplicó el artículo 155 hizo que se cumpliera la ley en España, ahora parece que vamos a ser los malos.
Tot plegat, per tant, en una campanya electoral gallega condicionada de ple per la política central, la política estatal, i en què Rajoy continuarà, per cert, participant activament durant tota la setmana. D'aquí 2 minuts arribarem a 7:45 del matí i pel que fa a la cultura, avui és el dia gran pel cinema català perquè s'entreguen els Premis Gaudí. És un any marcat pel reconeixement internacional de les produccions catalanes. Avui la pel·lícula més nominada és Criatura.
Què és això, tia?
Una articària.
Em sortia quan era petita.
Mila. Mila, carinyo, tu saps que s'ha de fer servir protecció, no?
Però m'estava espiant o alguna cosa.
La pel·lícula d'Helena Martín surt com a favorita amb 15 nominacions.
Entre les quals, millor pel·lícula, guió, direcció i millors actuacions per Oriol Pla, Clara Segura, Àlex Vendemul i millor actriu revelació per Clàudia Malagelada. La segueix de ben a prop en nombre de nominacions, saben aquell, el biopic d'Eugenio que dirigeix David Trobe i que opta a 13 premis, per exemple, el de millor pel·lícula, direcció, guió i protagonistes de David Verdaguer i Carolina Ayuste. 20.000 espècies d'abejas d'Estíbaliz Urresola i Un amor d'Isabel Cuixet completen la llista de més nominades. Tot plegat es decidirà aquest vespre a partir de les 10 de la nit al Fòrum.
D'aquí a 30 segons arribarem a un quart de 8 del matí. Pel que fa als esports, Quim, el Girona, que continua segon a la Lliga després d'empatar a casa ahir contra la Real Societat amb polèmica arbitral.
El tècnic Mitchell va acabar expulsat per Gil Manzano i Blini i Angel Herrera han vist cinquena targeta groga. Això vol dir que cap dels tres podrà participar al Real Madrid-Girona del cap de setmana vinent, tal com estan les coses, decisiu pel desenllaç de la Lliga. I abans de tot això, del Cerro Grande, des del VAR, ha anul·lat incomprensiblement un gol de Yangel a la primera part, en una jugada plena de rebots. El tècnic madrileny del Girona, Mitchell, se'n fa creus.
La situació és clara que és un error del VAR. Creo que no se puede arbitrar 40 y tantos segundos después una jugada. Creo que eso lo tenemos claro, y además que es cambio de posición, que hay dos o tres despejes de situaciones controlables por la Real Sociedad y no tiene mucho sentido.
El partit s'ha acabat 0-0, resultat que manté el Girona segon, un punt per darrere del Real Madrid, que jugarà aquesta nit derbi contra l'Atlético al Bernabéu i si guanya s'escaparà a 4. I també es va queixar ahir de l'arbitratge l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, per l'expulsió molt rigorosa de Vitor Roque amb dues targetes grogues en només 5 minuts i quan el brasiler només en duia 13 de minuts al camp.
Yo solo pido que nos dejen competir, porque hoy es otro error flagrante y desde el primer partido, si lo dije en Getafe. Yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira. Tengo ninguna duda.
Abans de veure la targeta vermella, el davanter brasiler va sentenciar amb el tercer gol la victòria del Barça, Mendy Sorrotza contra l'Alavés per 1-3. També van marcar Lewandowski i Gundogan.
Passarà un minut, un quart de vuit del matí pel que fa al temps, que és el que ens espera avui, Xavi Segura.
Doncs el diumenge arrenca amb fred moderat i algunes glaçades ara a primeres hores, però ens haurem de vestir per capes perquè al migdia les temperatures tornaran a pujar amb ganes i repetirem un ambient atípicament primaveral. Moltes màximes es mouran entre els 17-23 graus, però el prelitoral i l'interior de les comarques de Girona es poden assolir local almenys els 24 o 25 graus. Per tant, marcat contrast tèrmic entre el dia i la nit, també inversió tèrmica matinal i tot plegat amb sol en general. En canvi, al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, les boires mantindran l'ambient clarament més fred tot el dia en aquestes zones.
Passa un minut d'un quart de vuit.
RAC 1.
Marc, el telèfon!
Ja l'he sentit, el telèfon!
Què passa, que no l'agafes?
Què vols, que estiri el braç? Passa mal!
Ah,
sí! Em fan arribar el Premi Nacional de Comunicació a casa, però pesa molt, no? Sí, sí, el meu majordom ja hi serà, ja. Gràcies.
Per favor, un altre premi. Jo no sé com dir-los que deixin de donar-me premis. Què passa?
Joel!
Digui!
Dóna ordres que vagin fent lloc a la galeria per l'últim premi que m'han donat. I de passada que retapissin tot, perquè aquest paper de paret no combina gens amb aquest últim premi.
De dilluns a divendres, a la una, vostè primer, amb Marc Giró.
Riat, tu digues, tan cansat això d'estar reconegut en vida?
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Anna Simó, consellera d'Educació, bona nit. Quines explicacions hi donen a aquests resultats de l'informe PISA?
Doncs la pandèmia ha tingut a veure, com ja ha tingut a veure, a tots els països, sobretot.
President Mas, 20 anys ja d'aquell pacte del Tinell. No sé si li sembla que hagi passat tant de temps.
Ha passat molt de temps, certament.
Volem parlar amb una víctima de violència masclista i em sabries dir quantes vegades ha saltat aquest ordre d'allunyament.
Denuncias puestas por quebrantamiento de orden tengo 6, pero se la ha saltado muchas más.
Tot el que passa, també a la nit, al No Ho Sé. De dilluns a divendres a les 8, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1. Ràdio Memòria.
Vinga, hora de fer arqueologia pràcticament radiofònica al Ràdio Memòria amb l'Edu de Valle. Què tal, Edu? Bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Recordant moments de la història ja centenària o pràcticament centenària de la ràdio a Catalunya. Què sentirem avui?
Doncs avui el Ràdio Memòria va dedicat a un gran nom d'aquest segle de ràdio. Odet Pinto.
Hòstia, Odet Pinto.
La gran Odet Pinto. Figura emblemàtica de la ràdio catalana, una vida dedicada al mitjà i un programa, Les Tardes d'Odet, que va estar gairebé 30 anys en antena en diferents emissores. Ràdio Joventut, Cadena Catalana, Ràdio Miramar, Ràdio Salut, la COPE. Això és l'any 1986, així començava Les Tardes d'Odet.
Buenas tardes, señoras. Bienvenidas a casa. Quiero hablar hoy, al empezar, dentro de un minuto, de la película que se proyectó anoche en el Club Coliseum. De la distribuidora Lauren Films. De lo bien organizado que estuvo todo. Del público. del público que se emocionó, que casi lloró, que rió en muchos momentos. Bueno, pero hablamos de esta película entre amigas dentro de un minuto, ¿vale?
Oy, oy, oy.
Era meravellós.
Vale, vale. Odet Pinto. Odet Pinto, 30 anys en antena amb aquestes tardes d'Odet en diverses emissores de ràdio, però, en fi, una institució també de la ràdio d'aquest país.
Sí, va morir l'any 2010, als
correcte,
77 anys.
Gràcies, Edu.
Adeu.
Tots Sants. Hola, Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Com cada dissabte i cada diumenge fem Tots Sants al Via Lliure a aquesta hora. Sabeu que felicitem el sant o la santa del dia i aprofitem també per felicitar la gent que té noms que no són el santoral però també mereixen ser felicitats. Avui és diumenge, dia 4 de febrer. A qui toca que felicitem?
Doncs els Gilberts.
Gilbert.
Sí, 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 sí. Nascut a l'actual Anglaterra, va ser el fundador de l'Orde dels Gilbertins, l'única creada a la Gran Bretanya, i va morir a la provecta edat de 106 anys. Tela, eh? Pel que fa a la seva etimologia, té un origen germànic i prové de la combinació de Gisil, que vol dir fletxa, i Berhad, que vol dir brillant. Per tant, seria fletxa brillant.
Gilberts,
sí,
fletxes
sí, sí,
brillants. És
exacte.
Hi ha gaires Gilberts a Catalunya o què?
Uns quants, són 167, però si a més li sumem els 200 Gilberto en castellà, doncs en fan uns quants més. També haurien de felicitar les 9 dones a Catalunya que es diuen Gilberta.
Bé.
I per cert, ni rastre de Gilberts des de l'any 2020.
Bueno,
ni un.
O sigui, ni un. En total són 2 anys, tampoc no és tant. Va, un nom també que felicitats des d'aquells Gilberts, a un que no sigui el santoral, va.
Doncs ens quedem a la Gran Bretanya per trobar un nom que no té sant. És Pamela.
Pamela.
Exacte. Un nom que va aparèixer per primer cop a un llibre, l'Arcàdia, de Sir Philip Sidney, escrit a finals del segle XVI. Té un origen grec i pot significar o bé l'elegida per Déu o bé la que és dolça com la mel.
Bueno. Quantes Pameles tenim a Catalunya?
Doncs mira, 469 en total a tota Catalunya. Les primeres les trobem als anys 40. I la dècada on va ser més popular va ser la dels 80.
Els
suposem
80.
Que gràcies a la sèrie Dallas, que es va emetre en aquella època a TV3, i on hi havia un personatge que es deia així, Pamela, que era la dona de Bobby Ewing.
Home, home. Doncs des d'aquí felicitats a les Pameles de Catalunya i també felicitats al Gilbert, que avui sí que és el dia del seu sant. Gràcies, Blai.
A tu.
Vinga, torn per la corresponsalia de TikTok del Via Lliure. Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
De què s'està parlant a TikTok aquests dies?
Doncs que aquest 2024 es compleixen 30 anys d'aquest moment.
Comprendo que a esta hora de la noche haya un cansancio después del amplio debate. La señora secretaria volverá a hacer el llamamiento para la tercera votación de la enmienda a la totalidad del Grupo Popular.
No sé si saps de què parlo, Xavi.
Gens,
eh?
Gens
no li ha reconegut la veu tampoc,
no,
amb aquest senyor.
No.
Et situo, novembre de l'any 1994. Parlament d'Andalusia.
Sí.
Governa el PSOE de Manuel Chávez.
Ah.
I aquest que sentíem és el llavors president del Parlament andalús, Diego Valderas. Són gairebé les 12 de la nit i estan intentant votar una esmena a la totalitat del pressupost de la Junta, que l'havia presentat el PP, portaven 3 votacions i havien empatat ja amb 2 d'elles. El president li demana a la secretària de la mesa, que és qui està llegint els noms dels diputats, l'Hortensia Gutiérrez del Álamo, que llegeix els noms més de pressa.
Més ràpid.
Més ràpid. De manera que ho fa tan ràpid que no dona temps a que els diputats s'aixequin i facin el seu vot.
Perquè era vot així de...
Exacte.
No era de botó.
Exacte, no, era alçar-se, dir sí, no, va. Vinga, següent. Total, que la cosa acaba, com veureu, i passa això.
Don Enrique Arance Soto. Doña Antonia...
Señoría, silencio, por favor. Señorías, si la secretaria primera se considera indispuesta, puede ser...
Indispuesta. No, ja coge la risa. La risa tonta.
No pot. És que no pot.
Però perquè anava massa ràpid, eh? S'ha adonat que la situació és una mica absurda, ja, després de 2 votacions.
Jo crec que es fa riure ella mateixa, no? O sigui, la cosa és, intenta llegir els noms tan ràpid que els diputats no poden votar, ella es fa riure, es posa a riure i llavors no pot continuar. Doncs bé, ella no pot continuar, és evident, li agafa un atac de riure amb ella i a totes les persones que hi ha a la sala i el senyor, el president del Parlament, demana això.
Señorías, silencio, el secretario segundo... Silencio, por favor, señorías. Señor... Por favor, señorías. ¿Puede hacer usted uso y continuar con el llamamiento? Silencio, señorías. Señor Santaella, ¿puede seguir usted llamando a los diputados para ejercer la tercera votación?
Aquest és el Juan Santaella, que és un altre també de secretari de la
mesa. Però és l'alternativa.
És l'alternativa.
Ja que la senyora
exacte.
No pot,
la primera no ha pogut, que vagi el segon, a veure si Santa ella ho aconsegueix.
Juan Vicente Acuña.
Ja es veia venir, eh?
Sí, sí, sí. Però era prop de la mitjanit, això, ja, cansadets.
Això, prop de la mitjanit, cansadíssims, i és impossible, fins al punt doncs, que, evidentment, el president del Parlament ha d'ajornar aquesta votació per una mica més tard. Això va passar el 1994, com dèiem, i és que aquest vídeo es va fer viral sense xarxes socials en aquell moment, no? Pensa que això que hem sentit es va veure a televisions dels Estats Units, fins i tot al Japó. Va córrer aquest vídeo de l'atac de riure al Parlament d'Andalusia. Doncs bé, ara que es compleixen aquests 30 anys d'aquest moment, aquest vídeo ha arribat a TikTok, on ja acumula milions de reproduccions i on, ho podeu endevinar, la majoria de comentaris diuen que no s'imaginen avui en dia, en l'ambient de crispació política que hi ha avui en dia, un moment com aquest.
Estaria bé. Gràcies, Sotillo.
Fins ara.
Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és 4 de febrer, va fer una reculada musical. Fins a quin 4 de febrer?
Avui reculem 50 anys fins al 4 de febrer de 1974.
La veu, en fi, és absolutament reconeixible, és la d'Elton John, amb una cançó que fa 50 anys ara, avui?
Sí, avui fa 50 anys que es publicava aquesta cançó que es diu Benny and the Jets, d'Elton John, i avui recordem, doncs, que fa 50 anys que sortia a la venda a tot el món. La cançó és una de les més conegudes d'Elton John i a molts països es va publicar com a cara B del Candle in the Wind.
Home,
sí, sí, un altre clàssic. El tema, per cert, Xavi, tal com podem apreciar, es va gravar com si fos en directe. Però, en realitat, la cançó es va gravar un estudi amb efectes de so d'aplaudiments afegits més tard.
Escoltar tot el que sona a RAC 1
en directe o a la carta.
El que passa a la ràdio
passa a RAC1.cat.
I molt més.
Notícies.
Última hora.
Actualitzacions minut a minut.
Contingut exclusiu.
Fàcil i intuitiu.
RAC1.cat. RAC 1.
Aquest dissabte és Superdissabte des de les 4 a RAC 1. A 6:45, a la Ves Barça de la Lliga Masculina de Futbol. Des d'una hora abans en Fot Lipou i tota la tropa del Barça juga a RAC 1. Pendents des de les 6 del Joventut Palència de la Lliga ACB. A les 9, Girona Reial Societat amb Miquel Agut i companyia. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Gerard Ballera. Aquest dissabte és Superdissabte a RAC 1. El Barça i el Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Abans de les visites al Bernabéu i Sant Mamés, el Girona rep la Reial Societat. Comença el Tourmalet pels de Mitchell.
Compte porto dins l'àrea per marcar contra la xuta, gol!
Gol!
Gol, 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 gol!
Aquest dissabte a les 9, Girona Reial Societat, amb Miquel Agut, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
I arribats a aquesta hora del matí del diumenge, d'aquest dia especial també per nosaltres, en aquesta hora especial que és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que senzillament estan tornant cap a casa després d'una llarga nit, sigui laboral o sigui d'oci, i plàcida per aquells que es llevin ara a aquesta hora del matí i pensin, mira, encara tenim tot el diumenge per davant per construir el que s'hagi de construir. I aquest és el moment que a nosaltres ens agrada desplaçar-nos a un raconet especial de la geografia també radiofònica d'aquest país, que és un petit carreró empedrat dels pocs que queden a Catalunya, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques, però que amaguen al seu interior, darrere de la seva robusta i gegantina porta, una quantitat ingent de meravelles. És el basar de les sorpreses i Albert Beorlegui sempre hi és a la porta. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com estàs?
Molt bé. Tot a lloc, tot a puesto. Primer basar del mes de febrer. Ja hem deixat enrere el primer tram dels tres que té el túnel que arriba fins al març. Doncs mira, ja tenim un 30% fet, no hi ha cap problema, això. Anem avançant. Tu bé?
Clar que sí. Bé, força bé, una setmana també ben intensa, però escolta, ja disposat aquí, com sempre, a desvelar els secrets d'alguna de les particularitats que avui us tinc preparat. Clar
tenim,
que sí.
Tenim novetats de la bústia o no?
Em van arribant cartes, pensa que, escolta, queda molt lluny encara el tema del Ploricó. Malauradament, sortosament, per dir-ho...
Aquesta setmana que s'ha activat l'emergència de la sequera.
Aquí és on anava, és que volia establir un paral·lelisme, però m'ha sortit malament. Sí, deia que sortosament no és com a la realitat, diguem-ne, més quotidiana, en què òbviament ja estem amb emergència activada, sinó que el tema d'emergència del Ploricocat, que òbviament no té tanta importància, doncs queda lluny encara. Vull dir que les restriccions, i sobretot per entendre'ns el Ploricocat, jo em sembla que de moment queda molt allunyada una possible i futura hipotètica senyal d'alarma.
Perfecte, o sigui que de moment el flux de...
Sí,
en aquest cas de...
Va arribant,
perfecte. Uh-huh. Vols que en llegim algunes o no? Que
sí, diuen... mira, en tenim
ja no
dues...
S'han acabat el Nadal, no? O les referències nadalenques ja estan?
Val. Recorda que la setmana passada vaig dir que sí, vaig fer, clar, sense obrir-les, evidentment, vaig palpar, diguem-ne, el seu interior, aquelles que tenien, diguem-ne, un gruix suficientment, diguem-ne, perquè pogués contenir una felicitació de Nadal, o aquelles que directament al sobre ja posava Bon Nadal, aquestes ja han anat desfilant, eh?
Perfecte.
Ara, no descarto que de cara, què sé jo, al Sant Jordi, poder ens trobem una sorpresa d'algú que amb un sobre insospitat, diguem-ne, ja ens volgués felicitar les festes. Però no, jo diria que ara recuperem aquella tònica d'agafar les cartes que, recordem, són les que venen abans, per entendre'ns, que rebéssim les felicitacions de Nadal.
Per tant,
des de finals de novembre i ben entrat el mes de desembre. I, per tant, recupero cartes del mes de novembre. Llavors, sí que saltarem, per entendre'ns, al gener.
T'he de dir que és interessant que passi això en aquest cap de setmana en què se celebra la Candelera, perquè ja és això de la retirada... A qui encara tingués coses del tema de nadalenca a casa, ja toca. Ara ja sí que anem retirant. Per tant, nosaltres ja hem retirat també la fase nadalenca de les cartes del
basal. El tió, per exemple, ja ha sortit de casa.
No, hauria d'haver sortit
aquest
ja.
Aquest cap de setmana. No, és que va sortir ahir, eh?
Perfecte.
O sigui, ahir va desaparèixer. Impecable. Els nens, on estan el tió? Doncs mira, ja...
I es van adonar que no hi era, perquè hi arriba un moment que ja no li fan cas.
No, perquè ja feia dies que estaven dient, ostres, encara està el tió per aquí, sembla que s'ha avançat, sembla que volia sortir, però hem vingut aquí. No, la comèdia encara
perfecte.
Continua, impecable. I per molts anys, vull dir que, clar que sí. Va, mira, primera carta, ens arriba d'un oient d'aquells que són molt entranyables, ens estima molt, ell és l'Enric Virgili, ja ens ha citat en diverses ocasions, recordem, conegut també com el senyor de la cal·ligrafia impecable, que ens va adreçar una carta el dia 12 de novembre, i era just quan havíem activat per entendre'ns el Ploricocat, i amb la carta amb caràcters molt grans posava urgent. Podem llegir el següent. Benvolgut, Xavi i Alberta, el botó vermell, l'esglai de la sirena, el Ploricocat, l'Albert Ploretegui, el somni de la meva anterior carta, quasi convertit en realitat, tot plegat ha fet que l'acabar el programa hagi anat de pet per poder enviar-vos aquesta carta. Tan ràpidament que m'he oblidat de treure'm els audífons.
Imagina.
La sirena encara sonava potent als de les meves oïdes. Per sort, continueu funcionant. I aquí em teniu, atenent la vostra crida un cop més, estant segur que serà l'última. Estimats oients del Basar, si us plau, escriviu cartes, postals, utilitzeu el tam-tam, el que vulgueu, però d'una vegada per totes no hem de permetre que torni a sonar la sirena, que l'Albert sigui tan nerviós com avui i que, per damunt de tot, no hem de permetre que el Ploricó malmeti uns instants tan feliços de les nostres vides. Xavi i Albert, rebeu tots els meus ànims i l'efecte renovat de sempre, una abraçada, doncs, l'Enric Virgili, el senyor de la cal·ligrafia impecable, que ens feia una crida desesperada.
No falla.
El mes de novembre, que no falla, mai falla. El senyor Enric Virgili mai falla.
Molt bé.
Va, i la segona carta ens arriba, doncs mira, des de Vilanova del Camí, i ens la remet en Daniel León Carol. Està enviada també el mes de novembre. De dins extraiem un full manuscrit en què podem llegir el següent. Vilanova del Camí, 6 de novembre del 2023. Benvingut, Xavi Albert. Us escric en primer lloc per felicitar-vos per la fantàstica idea de fer un programa com el Basar de les Sorpreses. Mitja hora on des del primer minut amb la banderola del Berlegui Express, la paraula triada, l'origen, la història, i enllaçant-ho tot amb la cultura, l'art i el cinema. És una rauxa d'ensenyament on obriu les cartes d'aprendre, les ganes d'aprendre i l'espurna dels que tenim una edat i ens oblidem que cada dia hem de viure les coses, formar-nos i, com deia un professor meu, humanitzar-nos. Sempre intento que els meus fills aprofitin tot el que puguin fer per practicar cultura, lectura, cinema i música, per omplir el seu got del coneixement. En Pau, un dels meus fills, va fer llatí al batxillerat i em va fer molta il·lusió. Vaig pensar que ara podria compartir coneixements en qualsevol viatge amb ell, però finalment, i per raons de les assignatures que ponderen a la selectivitat, es va canviar de camí. En fi, ells han de triar el seu camí en el futur. Espero gaudir moltes temporades del programa amb vosaltres, Xavi Albert, i les vostres magnífiques mencions als clàssics i tot el camí fins a la música i al cinema. Una forta abraçada i bona feina. Doncs això, el Daniel León, des de Vilanova del Camí.
Doncs moltes gràcies al Daniel, que ens arriba des d'aquest municipi que ja ha tocat Igualada, és a dir, a l'Anoia. Per tant, des d'aquí, tot el carinyo també als oients que ens escolteu des d'aquella zona del país. Evidentment, gràcies a ells, en commemoració també de tots els que ens seguiu escrivint i que ho feu per molts anys al Basar de les Sorpreses, amb la mateixa adreça de sempre i amb el mateix compromís de sempre, que és que llegirem totes les cartes en antena i es respondrà al Berlegui una per una. L'adreça és la mateixa, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i aquest compromís que dèiem, lectura en antena i resposta. Bé, no perdem ni un minut, sisplau, anem cap al estacionament on hi ha perfectament indicat el Berlegui Express. No hi haurà cap sorpresa, espero.
No.
Bé, perfecte. Capa de cera extra, pot ser? Està molt brillant.
No, mira, no? La setmana passada, eh? Vull dir que
fantàstic.
No està igual, eh? Vull
impecable,
dir que...
impecable.
Sí, sí.
I, home, perdona.
Home, a veure, què
la
vols?
La bandereta... Vols, no, home, sí. Què vols? No, perquè ja directament decideixes que no em poses ni a prova, ja. O sigui,
no,
ja
home,
poses,
no, clar,
poses una senyera i ja està. No, perquè pensava, dic, mira, si ha de ser Catalunya, igual el que hem de fer és bandera ja municipal.
No, doncs...
que aquesta és difícil.
Doncs mira, no estaria malament aquesta.
Veus?
Vull dir, escolta, me l'apunto per altres edicions, però clar, no podem fomentar tot un basar perquè el nen vol triar una bandereta que posi a prova els seus coneixements, no? Vull dir
és veritat,
que...
i a més, en la bandera municipal no ho encertaria
jo,
mai de la
vida. Jo, mira, la de Sabadell encara, que és la
sí,
nostra
home.
Ciutat, però... Bueno, i de Barcelona, evidentment, eh?
I Barcelona,
però ja
exacte.
Fora d'aquí, jo em sembla que...
No,
justots, eh?
No ens encertaríem res. Com a molta raça, saps?
Això, sí, bueno, sí, vale. Va, avui marxem cap a Palamós, cap al Baix Empordà, per recordar una notícia que es va produir fa uns quants dies i que ens donarà peu pel basar que dedicarem avui. Estàs a punt?
Sí, home.
Sí? Doncs apa, va, som-hi.
No em deies a Palamós? Ara jo m'esperava la platja i tota
no,
la...
No.
Però on som,
no,
ara?
De les zones... Sí, mira, estem a l'antic càmping Bellafosca, que està al municipi de Palamós. Espera, mira, és cap aquí, cap a aquesta zona.
Vale.
Eh? Sí. Mira, aquí fa poques setmanes, de fet, va sortir les notícies, van talar uns pins.
Sí.
No sé si recordes una mica com anar. Allò que està, clar, evidentment, està molt a prop del mar, està declarat sòl urbà, i està previst que es construeixi una urbanització.
Ah,
i mira, malgrat que es complien tots els permisos per part dels promotors, l'entitat SOS Costa Brava va recórrer davant dels tribunals la decisió per tal de protegir, home, doncs aquest magnífic espai ambiental.
I com va acabar la cosa?
Doncs mira, que un any i mig després no hi ha hagut cap resolució de la justícia i la constructora, doncs apa, ha tirat pel dret i no només s'han carregat els pins de la zona, sinó 6 exemplars que s'havien de mantenir vius. L'Ajuntament va anunciar que obriria un expedient, els ecologistes van apuntar que si finalment la decisió judicial els dona raó exigiran la restauració de tot l'espai, però vaja, és evident que el mal ja s'ha fet.
No, home, clar, i de fet, sent aquí a la Costa Brava, és cert que és com un dels punts, gairebé et diria, emblemàtics, on s'estan produint habitualment conflictes d'aquest tipus, no? Situacions d'aquest estil.
Sí, i fa uns quants anys, unes quantes dècades, diguem-ne, això s'entenia, perquè el context històric, cultural, econòmic, evidentment, era un altre, però ara que hi ha una major consciència de preservació ambiental i tot això, poder la perspectiva també, evidentment, ha canviat, no? Bé, el cas és que aquesta notícia, on, diguem-ne, que s'hi barreja la impaciència empresarial, la indiferència de la política municipal, la ineficàcia de la justícia, per molt que no es pugui criticar, i la consciència mediambiental, ens inspira per dedicar un nou Besar de les Sorpreses al 337, que dedicarem a aquest arbre tan present a casa nostra. Avui, doncs, la lletra P. La P de Pi.
No estic gaire segur de si hem parlat de gaires arbres, pot ser? Al llarg d'aquestes temporades al Besar, pot ser que no?
No, vam parlar de la A d'arbre, però en concepte molt genèric, i llavors fa un temps vam fer de la O d'olivera, perquè és un arbre també que té una càrrega simbòlica, històrica, diguem-ne, mediterrani, molt, molt notable. I ja d'entrada, home, jo haig de confessar la meva debilitat per als arbres, i amb aquesta notícia, home, a mi em va saber molt de greu. Jo sóc una mica, com, em sembla que ho he comentat en alguna altra ocasió, sóc una mica com l'Ideafix, que és el gos de l'Obèlix, no sé si recordes,
ja, home,
que és un gosset que no pot suportar veure't a l'arbre.
Sí,
això, hi ha una aventura... que és la residència dels déus, això, no? Però vaja, en qualsevol cas estem parlant d'un arbre que, home, diguem-ne, n'hi ha uns quants exemplars a casa nostra, eh? És un arbre perennifoli, del gènere del pinus, de la família de les pinàcies, de fulles aciculars i flors que en madurar esdevenen òrgans fructífers grossos i llenyosos, que són, evidentment, les pinyes, inclouen... això mateix, els pinyons, clar, que inclouen les llavors, evidentment, són els pinyons. Es calcula que al món hi ha unes 111 espècies de pins.
Però és veritat que és un arbre que en aquest país ens l'estimem molt, perquè jo tinc la impressió que tothom l'identifica, de fet, amb el Mediterrani, no? És un arbre molt, molt d'aquí.
Sí, sí, i de fet, al ser un arbre tan abundós, trobem referències mitològiques de pins. Demeter i Cibeles, les deesses gregues de l'agricultura i la fertilitat de la terra, el tenien pel seu arbre preferit. Les pinyes estan presents a les cerimònies de culte de Bacus, recordem, el déu de la fertilitat i el vi. I aquest caràcter, diguem, gairebé sagrat i carregat de simbologia, el trobem a casa nostra amb un munt de festes que tenen com a protagonista el pi.
Clar, és que n'hi deu haver-hi moltes, no?, de celebracions a Catalunya que tenen el pi com a gairebé eix central, no?
Mira, dos amics meus, el Llorenç Rovires i el Marc Castellet, van publicar fa uns quants anys un llibre que es deia Amunt, sí? I en feia una mica la recopilació de les festes que es fan al voltant, diguem-ne, de l'arbre, eh? No d'un pi, sinó de l'arbre en general. Doncs a Catalunya només hi ha 160 festes que giren al voltant de l'arbre, moltes dels quals, evidentment, són dels pins. Són festes que tenen a veure amb el solstici d'hivern, en antics ritus de fertilitat, tot i que, diguem-ne, que hi ha algunes de més modernes. Algunes de les més assecades són la Fia Faia de Bagà, la de Sant Julià de Cerdanyola, les de Pollença, Figaró-Montbany, Folgueroles, Centelles, les Falles de la Ribagorça, o la que, per tant, mira, aquesta peça musical que estem escoltant de fons, que és La Baixada del Pi, de Sergi Cuenca, que interpreten els Grallers i la Banda de Mata de Pere, i que es toca a les festes de Sant Sebastià, que hem tingut fa pocs dies.
Això és el que t'anava a dir, fa no gaire, no?
S'ha baixat un pi, sí, allò on treballo, s'ha baixat un pi per als carrers del poble, s'ha plantat al centre, que és la plaça de Cabaldiró, i el cap de setmana següent, doncs, es fa un concurs de grimpaires, on qui arriba més ràpid al cap damunt guanya un pernil, eh? Aquest any s'ha aconseguit amb 19 segons, que és un
prodigi
que jo, de veritat, que jo me'n faig creus de com es pot anar tan ràpid.
He de dir que, ostres, a mi provoca una tendresa enorme aquest tipus de coses, no?
Sí,
perquè és com festes ancestrals amb un seguit d'indicacions que s'han de mantenir. Bueno, és la gràcia, no?, de la tradició, d'alguna manera, intentar reproduir exactament o de forma molt similar allò que portes temps i anys fent ja, no? I que d'alguna manera, això m'ho deia, mira, el Jordi Graupera fa no gaire, quan vam fer una conversa sobre la religió i els rituals, no? I deia, el més important del ritual en realitat és que el fer-se i repetir-se sempre en el mateix lloc et permet, sobretot, detectar els canvis.
Clar.
I això és una preciositat, no? O sigui, tu ve de celebrar el Nadal sempre amb la mateixa gent, al mateix lloc, fent exactament el mateix, el que veus és com la gent envelleix, es fa gran, els nens deixen de ser nens, els que eren pares de cop són avis, no? Aquesta evolució és el més interessant de la festa i de la repetició, no? I en això,
i que a més,
celebracions d'aquest tipus exactament el mateix, no?
Això mateix, i que a més aquí s'hi barreja l'element sacre i l'element profà. Aquí, per exemple, el diumenge hi ha la processó, es fa una processó amb el sant, que és el Sant Sebastià, que és un dels copatrons de Matapera, i després, just després de la processó, hi ha la cercavila. És a dir, per tant, s'uneix el que és sagrat i el que és profà d'una manera que és com màgica tot plegat, no? I, de fet, sí, en aquestes festes aquí a Matapera, però també en molts altres llocs, l'arbre és el gran protagonista, però hi ha altres pins arreu del món que són també molt importants.
Perdona, marxant de Catalunya o quedant-nos-hi?
Sí. No, marxant de Catalunya.
A
nivell mundial, eh? I aquí anem a establir uns quants rècords, algunes quantes, diguem-ne, curiositats sobre pins. Per exemple, el tema de longevitat. Hi ha una espècie que acostuma a trobar-se a les muntanyes del sud-oest dels Estats Units que es caracteritza per tenir una llarga, llarguíssima vida. I encara que no hi ha una total unanimitat, es pensa que actualment l'organisme vivent més antic de la Terra és precisament un pi.
No fotis.
Que està situat... Sí. O sigui, més que... Parlo d'organisme vivent, eh?
Sí.
De tortugues, eh? Que és la imatge que segurament ens veiem en temes de longevitat.
Bueno, no, però jo sempre hagués pensat, potser per aquesta cosa mediterrània també, que l'olivera és un dels grans símbols d'arbres que, oi, passen segles i des de l'època dels grecs, no? I no, és un pi, dius, eh?
És un pi de nom Matusalem, que es troba situat a l'est de l'estat de Nevada. Sí, el nom, evidentment, molt apropiat, eh?
Sí.
Es troba a l'estat de Nevada i podria tenir, es calcula que podria tenir 4.850 anys d'antiguitat.
Què dius?
Sí.
4.800 anys, eh?
Perquè et fem una idea, eh? I buscant un paral·lelisme, eh? Quan es va construir quan es va començar a construir la piràmide de Keops, que és allò, el més remot de la humanitat, el pi ja portava vivint 300 anys.
Tres segles, eh? Ja s'ho mirava com dient, bueno...
Aquella frase de l'home té por del temps i el temps té por de les piràmides, doncs les piràmides tenen por precisament de Matusalem, eh? Que és aquest arbre que està a Nevada. Per cert, és un arbre que no es pot localitzar als mapes i s'ha fet així per preservar-lo d'actes vandàlics. O, evidentment, del turisme, de youtubers, instagramers, tiktokers diversos, que no deixa de ser una mica una cosa semblant, eh?
Hosti, o sigui que és difícil de trobar-lo, clar.
No està al mapa. Diguem-ne que, home, Nevada, jo diria que és un estat una mica gran dels Estats Units,
Sí, com per trobar-lo.
Dona una pista. Bueno, a la part est de l'estat de Nevada, eh? Vull dir que...
No estaria malament aquesta idea de treure dels mapes, segons què, una idea així com amb determinats paratges naturals, i mira, si el trobes bé, si no, no passa res.
Correcte. Doncs mira, ja que estem a Nevada, al nord d'aquest estat tenim l'estat d'Oregon i a Brammit Creek hi ha el que està considerat el pi més alt del món. Té una alçada de 99 metres.
Sí.
És el tercer arbre més alt del planeta, després de l'Hyperion, que és una sequoia de 116 metres, que està situada a Califòrnia, i el Centurion, que és un eucaliptus, que es troba a Tasmània. Per tant, doncs, el tercer arbre més alt del món és un pi de 99 metres.
Mare,
o sigui, imagina't l'alçada, eh? Va, i de pins famosos també en tenim a casa nostra. El de les tres branques.
Ai, si ens està escoltant el senyor Marcel i Virgili, que deu plorar d'emoció i de felicitat. Mira.
El pi de les tres branques. Mira.
Oita.
Del sol al rostre, té els cabells del blat de juny.
Mal pit ara mateix, eh, Marcel i Virgili, eh? Bé, el pi de les tres branques, què?
Sí, és un pi roig situat a Castellar del Riu, al Berguedà. Està considerat un símbol de la unitat dels Països Catalans, perquè recordem que són tres branques que simbolitzen, doncs això, Catalunya, País Valencià i les Illes Balears, i perquè de la base, evidentment, del seu tronc, doncs surten aquestes tres branques. Encara que està documentat des del segle XVIII, on s'hi va veure en el seu moment un símbol religiós, el de la Santíssima Trinitat, no va ser fins al 1888, per tant, estem parlant de menys de 140 anys, quan començaria la seva popularitat arran del famós poema homònim de Jacint Verdaguer. Va morir, home, doncs fa ja més de 100 anys, el 1913, i des de llavors ha patit diversos actes vandàlics, incloent la tala de la branca més alta fa pocs anys. L'any 1987 va ser declarat arbre monumental. I de pins importants també en tenim a la ciutat, el d'una església.
Església i Pi, això és la, efectivament és la ciutat de Barcelona i, en fi, és una església meravellosa, he de dir, per cert.
A mi m'encanta,
oi que sí?
Sí, llàstima que està un pèl deteriorada, però com, sí, com a monumentalitat i per la història que arrossega, clar, recordem, està Barrigoti, que està documentada des de fa més de 1000 anys.
La Basílica del Pi, no ho hem dit, però és obvi, sí, sí. És obvi que...
Sí. Evidentment, la plaça del Pi, allà on està el carrer Patritxol, vull dir que, escolta, ben bé allà el rovell de l'ou de la Barcelona antiga, Diem de fa 1000 anys, però de fet la tradició apunta que abans hi ha vingut allà en el mateix lloc una capella. Mm-hmm. Es diu que el seu nom ve de la troballa d'una Mare de Déu en el tronc d'un pi que va ser plantat davant de la porta principal. Això de les verges trobades també és una tradició, diguem-ne, que té molts segles, no? Tot i que també sembla que la versió, diguem, més rigorosa és perquè antigament estava situada en un lloc anomenat Pla del Pi, perquè suposem que devien haver-hi, diguem, aquests arbres. Mm-hmm. I ja que parlem de noms, doncs no oblidem una cançó amb un pi, evidentment, que és, doncs, la del gegant.
El gegant del Pi, ara balla, el gegant del Pi, ara balla pel camí. El gegant de la ciutat, ara balla, el gegant de la ciutat, ara balla pel terrat.
Et saps totes les voltes? Perquè no estic segur de jo saber-les totes, eh?
Re, tu. Jo és que no passo de la primera estrofa i llavors fas allò de... No?
Però sí, diríem, no? Diríem que és una de les cançons segurament de les primeres que se li canta a una criatura,
sí,
o què?
Aquesta, no? El sol solet, exacte, baixant de la font del gat, aquestes són les que jo vaig aprendre, però... que suposo... Vaja, espero que es vagin perpetuant, però
fins
un
i tot, fins i tot amb el gest aquest tan paternal d'agafar una criatura i posar-te-la a les espatlles, no? Per dur-la...
Sí, sí.
Aquesta idea de portar-lo al gegant del Pi una mica, sí, no? És aquesta posició que llavors va acompanyada normalment de la cançó, del taraleig de la cançó, no? Uh-huh. Sí, tinc la impressió que efectivament deu ser de les primeres melodies que deu sentir una criatura en aquest país quan es va fent gran, no?
Això mateix, i és una cançó que d'acord que és molt popular i tradicional, però també té tota la seva història. La cançó del gegant del Pi fa referència a aquesta església, la de la Basílica del Pi, va néixer l'any de Corpus de l'any 1798, per tant estem parlant de fa més de 200 anys. Hi ha diverses explicacions per explicar la lletra, i una d'elles fa referència, per una banda, a una reforma de la Rambla, que recordem, la Rambla està, diguem-ne, a 4 passes de l'església, en què el passeig central va quedar elevat, i va ser nomenat popularment com el Terrat.
Clar.
El passeig era flanquejat per 2 passos inferiors, per on circulaven els carruatges, i que s'anomenaven el Camí. Així doncs, els gegants de la ciutat ballen pel Terrat, és a dir, ballen per al centre de la calçada, i els del Pi ballen pel Camí, és a dir, per als laterals, no? Mm-hmm. I a més, la lletra de la cançó fa referència a un altre fet. A l'any 1698, el capità general de Catalunya i duc de Lancaster va aixecar les prohibicions dictades per Carles III a l'any 1780, per les quals els gegants no podien participar en les processons. Bé, doncs una lectura acurada de la lletra de la cançó ens descobreix aquest fet, no? Ara ballen, clar, indica, evidentment, que abans no podien ballar.
Exacte.
Ara ballen. Va, i ja que estem en música, doncs la peça més coneguda d'un compositor italià, Ottorino Respighi, Pins de Roma.
És molt bonica, molt de banda sonora, podria dir-te.
Sí, no? Correcte, efectivament.
Però
sí,
no
sí.
El conec. O sigui, Ottorino... Com has dit que es deia?
Ottorino Respighi.
Respighi. Sí, sí. Però és famós o no?
Home,
moderadament.
Que no és Mozart, ni Beethoven, ni Brahms, ni Haydn, ni Mendelssohn, Vull dir que és un compositor, director d'orquestra i musicòleg italià, va viure a cavall entre el segle XIX i el segle XX, va morir l'any 36, havia nascut a Bolònia, va viure a Roma, bona part de la seva vida, i de fet les seves peces més famoses que va compondre porten títols relacionats amb la ciutat eterna, a Fonts de Roma, Festes Romanes o Els Pins de Roma, que és la que avui tractem i que va compondre l'any 1924. De fet, es tracta d'un poema simfònic programàtic, és a dir, que la música té per objectiu evocar idees o imatges representant músicament una escena. I aquesta, concretament, aquesta que estem escoltant, retrata diversos llocs de Roma, doncs això, amb pins, concretament els de la Villa Borghese, que és un dels grans parcs de la ciutat. L'estrena va ser tot un èxit i la peça ha servit d'inspiració per diversos músics. De fet, ara que deies això de la banda sonora, una de les pel·lícules on es va poder escoltar va ser a Fantasia 2000.
Home.
La segona part de l'obra mestra de Walt Disney, estrenada l'any 2000, que és una pel·lícula en la que, clar, no no sortien pins, sortien unes balenes flotant per entendre'ns per l'Antàrtida. Era una cosa, diguem-ne, bastant diferent de lo que devia imaginar segurament el compositor. No?
Com que el Berlegui, quan li parles de Fantasia plora, Fantasia 2000 representa que et va agradar, ja no me'n recordo.
Sí, a veure, és la segona part, feta o produïda 60 anys més tard de l'original. Home, jo tinc molta debilitat per la primera, evidentment, la segona també m'agrada molt, però la primera per mi és com una mena de tòtem gairebé existencial. Va, i ja que parlem de Disney, doncs mira, 60 anys abans justos, és a dir, a l'any 1940, que és el mateix any que s'estrena la Fantasia original, es va estrenar una pel·lícula amb un ninot de fusta de reminiscències també ben relacionades amb aquest arbre, que evidentment és Pinocho.
C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti...
Perdona, això per que stem sentint no és la pel·lícula, entenc, no?
No, no, aquest és el principi del Pinocho, de l'obra original de Carlo Collodi, recitada en italià. I fixa't que el narrador diu, hi havia una vegada, diu, un rei, diran els nens. No, 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 no estem parlant de reis. Aquí la idea és que ens estarem amb un tros de... res, amb un tros de fusta. Una fusta, diguem-ne, molt rica. Diu, no, no, una fusta molt senzilla, d'aquelles que posem per tenir-nos al llarg de foc per escalfar-nos a l'hivern, no? Aquest és el principi de Pinocho, és un... bé, l'obra literària més famosa del periodista i escriptor italià Carlo Collodi, segle XIX, recordem, tothom coneix la història original, la d'un fuster, en Geppetto, que sempre ha pogut tenir un fill, i que l'acaba tenint per un titell de fil que cobra vida inesperadament. Hi ha diverses versions sobre el nom, però una de les quals fa referència a Pinocchia, que en antic dialecte tuscà vol dir precisament pi, d'aquí el nom de Pinocchia.
És que jo estava...
això mateix.
Sempre se m'havia explicat, igual això és un d'allò que en diuen fake news, que Pinocchio era ull de pi, precisament.
Aquesta és una altra versió. Aquesta és una altra de les versions que s'acostuma a posar.
D'acord.
És a dir, jo he hagut d'anar a fonts originals en italià per comprovar a veure si el Pinocchio aquest derivava del pi o de l'ull de pi, tal com tu deies, no? I una de les versions que apunten és això, perquè, clar, evidentment, d'estudiosos d'aquesta obra n'hi ha moltíssims.
Clar.
Perquè no oblidem que, en el fons, no és un llibre infantil. A la seva primera versió, Pinocho acaba cremat. Els estudiosos hi han vist tota mena d'interpretacions sobre el personatge. Recordem que Collodi era i s'hi han vist elements maçònics a l'obra, però també relacionats amb l'alquímia i la mitologia. Recordem que a la història es crea un ser no de manera convencional. I aquí ens en podem anar des de l'efecte Pigmalió, recordem l'escultor mitològic que es va enamorar de la peça que havia creat i que va acabar cobrant vida, passant per, evidentment, per el Golem, que és el conte jueu medieval, o el mateix Frankenstein.
Ara, Frankenstein.
Això mateix, que és la idea més immediata que diem, no?
No, depèn de cap on tibis, cap on facis de cantar la història, al final pot ser una forma també de, si ho agafessis d'una altra manera, una forma d'enfrontament amb els déus, perquè al final és
això mateix, no deixa de ser un desafiament.
Exacte, és un humà que està creant vida a través d'un ésser.
Però d'alguna manera sempre s'ha vist més la vessant, diguem-ne, infantil, tingut un sens fi d'adaptacions cinematogràfiques i televisives, la més notable, evidentment, de les quals, tot i que una versió molt lliure, la de Walt Disney de l'any 40, i la més recent, mira, la que va fer, o la que va dirigir Guillermo del Toro l'any 2022, que va rebre el gran aplaudiment de la crítica. I ja que estem en cinema, una gran pineda on s'hi han rodat moltes pel·lícules. Pinewood Studios.
Mare de Déu, senyor, tu. Quina música, quina meravella, eh? Oi. Grandioses pel·lícules de Pinewood Studios.
Sí, no ens quedem mai amb els aspectes, diguem-ne, més o menys secundaris de la producció d'una pel·lícula. Sempre ens quedem amb l'actor o l'actriu o on s'ha rodat o els acurats que tenia. Rarament ens en pensem del director, de la música, i home, hi ha un element molt bàsic, que és, evidentment, els estudis on s'han rodat aquestes pel·lícules. Tots ens anem sempre a Hollywood, però, ostres, a Europa tenim estudis magnífics. Si aneu a Roma, no deixeu de visitar mai els estudis de la Cinecittà, que són una veritable meravella. I a Anglaterra, evidentment, hi ha els Pinewood Studios, que són uns importants estudis de cinema i televisió, situats en una gran extensió de terreny on hi havia hagut pins, que és Buckinghamshire, a l'est de Londres, i que, home, són construïts l'any 1934. Es van fusionar fa un parell de dècades amb uns altres estudis anglesos també ben coneguts, que era el Shepperton, i avui és un dia un complex comercial i empresarial bestial, amb 41 escenaris, que, evidentment, són famosos essencialment perquè s'han rodat moltíssimes pel·lícules, la darrera trilogia de Star Wars, el Superman de Richard Donner, però sobretot perquè allí és on s'hi han rodat totes les pel·lis de James Bond, que és una idea que els que som fans d'aquest personatge, doncs hi tenim certa debilitat, clar que sí.
Doncs avui, tancant aquest viatge a través dels Pins, que és aquesta imatge i aquest símbol tan català i tan mediterrani, però que entronca amb tantes altres zones del món, tancarem amb aquest estudi que era Pinewood Studios i que potser us hi podeu fixar quan aneu al cinema i veieu aquells inicis, aquelles imatges de quin estudi és, doncs mira, us en recordareu també d'aquest viatge que hem fet amb l'Albert Beorlegui a través dels Pins. Beorlegui, un autèntic plaer, moltíssimes gràcies, com sempre.
Igualment, Mundó, que vagi molt bé. Una abraçada.
Vols escoltar tot el que sona a RAC 1?
En directe o a la carta.
El que passa a la ràdio
passa a RAC1.cat.
I molt més.
Notícies.
Última hora.
Actualitzacions minut a minut.
Contingut exclusiu.
Fàcil i intuïtiu.
RAC1.cat.